Bon dia, què tal? Com esteu? Comenceu amb nosaltres aquest dimecres. Som 28 de febrer de 2024, penúltim dia d'aquest mes. I us saludem des de Ràdio Vilafranca, en nom de tot l'equip d'aquest Penedès en Xarxa. No som pas març encara, eh? Aquest divendres sí que començarà el març. Estem a 28 de febrer, escurant aquests dos darrers dies. Això de que aquest mes acabi amb 29 despista una mica, però va, som-hi, amb el matí, som dimecres, 28 de febrer, des d'ara i fins les 12, us acompanyem tot l'equip del Penedès en Xarxa. I com ho farem? Per sort, estem molt i molt ben acompanyats, com cada matí, i d'aquí uns instants tindrem amb nosaltres el nostre guia de muntanya, l'Oriol Soler, d'Orient Guies, que avui ens portarà lluny, perquè anirem a buscar les cascades més grans arreu del món. I així ens plantarem a 9:45, a la primera de les tres cites, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. A continuació, saludem l'Anna Ruiz Mestres, que ens porta les espurnes literàries. Avui parlant de fotografia i de poesia amb Ramon Sicart, que ha publicat Breviari d'albades i capvespres. Obrirem la segona hora a les 10 i pocs minuts, tot presentant el Pla d'Accions Integrat 2024 del Consorci de Promoció Turística del Penedès, amb la seva directora, la Núria Sala. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, són aquests 5 minuts on escoltem atentament què passa als nostres municipis, a totes les comarques. I després del segon flash, com cada dimecres, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar de sequera. I diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Així tancarem aquesta segona hora i anirem per la tercera amb l'equip de Vinzeum. Avui la secció servirà per presentar l'exposició que Vinzeum inaugura aquest divendres, titulada 129 vides de quan la pesta negra arriba a Vilafranca. Ens en parlaran el comissari de l'exposició, Àlex Rebollo, i el conservador del museu, Jordi Ferrer. A 11:45, tercer i últim flash informatiu, aquests 5 minuts per escoltar com acaba aquest matí de dimecres als nostres municipis. I després d'aquest darrer flash, el tercer del matí, l'agenda al detall, on encara recollirem un parell d'iniciatives, de propostes que volem compartir. D'una banda, us explicarem que s'obre al públic dos diumenges al mes la capella romànica de Sant Cugat gràcies a un veí de Moja, el Pere Mitjans. Aquest diumenge obren i ell mateix ens ho explica. I també recomanarem teatre, perquè aquest dissabte la companyia Pèl de Puigdalba presenta La matança del porc al Teatre Cal Bolet a Vilafranca i el dia 16 ho faran a Gelida, dins la roda de teatre. Així que aprofitarem per conversar amb tres dels seus integrants. Avui també jornada de tractors al carrer, així que els butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12 seguirem atentament aquesta mobilització. Iniciem aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa i de dimecres. Som-hi!
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un cop al mes quedem amb el guia de muntanya i barrancs Oriol Soler, que ens apropa al món de la muntanya amb curiositats i rutes, entre d'altres. Són uns minuts on ens calcem les botes i ens endinsem en la muntanya. I avui fem un viatge per tot el món buscant les cascades més grans. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, ens acompanya ja aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé. Aquí a parlar una miqueta de muntanya, com sempre.
Cita mensual amb la muntanya i avui parlem de cascades.
Cascades, grans verticals. Parlarem una miqueta de què és una gran vertical i de les cascades més altes i importants d'aquí de casa i una miqueta del món. Per tant, anirem cap a les alçades i ho plantejarem. Ja sabem que a mi sempre m'agrada parlar del descens, no? De poder baixar aquestes cascades o de fer activitats d'aventura, però també ho parlarem, en alguns casos, sobretot els més propers, de rutes de senderisme per anar a veure aquestes cascades i conèixer una miqueta l'entorn. Per tant, farem la combinació.
Fem un viatge pel món avui, vinga.
Fem un viatge pel món i començarem per casa nostra, no? Aquí a Catalunya, la cascada més gran que tenim és el Salt del Seient, que està a Rupit. És una cascada de 110 o 115 metres, depenent de... Sempre és depèn d'on ho mereixis, no? I la veritat que hi ha una miqueta de confusió, però el que sí que està clar és que a nivell de descens són 110 metres de descens. Des de que hi ha la instal·lació, no?, on tu passes la corda, són 110 metres de caiguda. Cal no confondre-ho amb el Salt del Seient de Sant Privat d'en Bas, que és també del mateix nom, no està gaire lluny un de l'altre, però la que parlem avui és la de Rupit. Tenim una cinglera, una cascada d'uns 110 metres, 110 metres, caudal que té aigua tot l'any, sí que és veritat que de cara a finals d'estiu i de més sí que el caudal és molt més fluix. Ara tenim l'excepcionalitat aquesta de la sequera, per tant, bueno, segurament el trobarem molt més sequet, però sempre és bonic de veure perquè és molt imponent, no? I sobretot allà on cau l'aigua té un verd i una vegetació, bueno, que fa la foto, no? Fa la foto i el paisatge molt bonica. Clar, si anem allà a la cascada, hi hauria l'opció del descens, que ara entrarem amb això, de poder-lo baixar, però la ruta típica, no? El que és habitual és aparcar Rupit. Podem aparcar Rupit o, si travessem Rupit, anem a buscar el pàrquing de la cascada. Cosa que he recomanat perquè, si no, allà a Rupit, la veritat és que hi ha molt de turisme i bueno, es concentra molta gent. Si anem al pàrquing de la cascada travessant Rupit, no sols, però quasi bé. Aleshores, val molt la pena, aparquem just al costat de la cinglera i visitem tota la zona. Coses a visitar per la zona seria el propi Rupit, que és un poble d'aquests amb encant de Catalunya, molt maco de visitar. Podem caminar des de Rupit per la riera de Rupit, que ens portarà, vorejant el riu, fins a la mateixa cascada. Allà a la cascada tenim diversos miradors, des de l'alçada, és a dir, des de dalt, i també hi ha un caminet que ens porta a baix de tota la cascada. Per tant, podem veure les dos visuals els dos punts de la cascada, des de dalt o des de baix. Hi ha un mirador, de fet, si mirem la cascada, a mà esquerra, que queda com just davant, que és el més conegut, i realment és espectacular veure-la des d'allà. I així, punts interessants per la zona, tenim el mirador del Castell de l'Embastida, que està, podríem dir, com per sobre de la cinglera, per tant, veiem la cinglera encara des de més amunt. Val la pena, seran uns 20 minutets des de la cascada, val la pena allargar-nos fins allà. I després tenim les tombes del Bassís, que són unes sepultures excavades a la roca, que serien del segle IX, segle X, més o menys. Aleshores, més que res que passant també podríem fer la circular i acabar un altre cop a Rupit passant per aquests punts. Ruta circular, vora 10 quilòmetres, no gaire desnivell, per tant, apte per un dissabte-diumenge, no?, a gaudir de la natura. A nivell de descens, és una cascada, és una gran vertical de 110 metres. Es pot fer tot a directe, que seria, clar, tindre una corda de 110 metres, que això potser no és habitual, o podríem fer dos, tres ràpels de 50-60 metres consecutius per poder arribar fins a baix. Actualment, Rupit ha ficat una normativa molt estricta a nivell del descens, a nivell de barranquisme, però també inclús de l'entorn d'allà, de normativa i de més. I actualment no es pot fer el descens. O sigui que a vegades, excepcionalment, es pot demanar un permís i de més. De fet, a la travessa de TV3, farà un any, doncs, que hauria de ser la gravació, s'hi va anar i van fer el descens. Però, bueno, s'ha de fer una gestió més complexa. Aleshores, actualment, podríem dir que el salt del seient no es pot fer. Esperem que més endavant es reguli, no es prohibeixi, i amb unes condicions però es pugui fer. Anem una miqueta més juny. Ara ens anem a la cascada més gran del Pirineu, que seria la gran cascada de Gavarnier, a prop de la població de Gavarnier. Per ficar-ho en el mapa, potser coneixem més Monte Perdido, la zona de Montperdut, doncs seria just a l'altra banda, a l'alçada de Montperdut, a l'altra banda del Pirineu. Vale? Mm-hmm. Per tant, hem d'entrar per França. Tenim una ruta lineal que seria que sortiria des del poble per anar cap al circ de Gavarnier. Són uns 11 quilòmetres, 385 metres de desnivell, al principi positius, després negatius, i al final la ruta acaben sent unes 4 hores. Per tant, també bastant assequible per fer un dia qualsevol, anar a caminar una miqueta i anar a veure la cascada més alta, més gran del Pirineu. Hem dit, 423 metres. Això, en el tema del descens, perquè sí que es pot fer el descens d'aquesta cascada, aquí ja tècnicament és molt més complicat, perquè ja són més ràpels, són 15 ràpels, que 15 ràpels, recordem que són 15 fraccionaments de baixar amb corda, no? Tenim una aproximació de ben bé un dia caminant, fem dos ràpels de 50 metres, que serien com d'aproximació, no es compten com a barranc, per tant, 50 metres, 50 metres, i en allà arribem a una cova, i podríem fer un bivac allà a la cova per al dia següent. Bivac és dormir a l'intempèrie, és a dir, com amb tenda però sense tenda. Fem un bivac allà a la cova i el dia següent afrontem els següents 13 ràpels que van entre 10 metres i 65 metres. Clar, aquí ja ens trobem moltes hores de descens, gestions de corda, reunions, que les reunions per allà on passem són l'anclatge que està a la paret, per allà per on passarem la corda, doncs reunions a vegades volades o incòmodes. Hi ha un famós pèndol que tu, diguéssim, baixes per una línia del ràpel i has de pendular, t'has de moure 3 metres per arribar a la reunió. Clar, què passa si passes de la reunió i quedes més a baix? T'hauràs de buscar la vida. Aleshores, bueno, ja és un descens, un ràpel a gestionar, a treballar i, per tant, de més experiència. Salt del seient ja és una gran vertical, per tant, cal experiència, però aquesta Gavarnier ja, ojo peligro, perquè ja són paraules majors. Anem una miqueta més enllà, anem a Europa. Aquí em sap greu, no sé si ho pronunciaré bé, perquè ens anem cap a Noruega i ens trobem la cascada més alta d'Europa, que es diu Vinofossen, que són 865 metres. És un conjunt de 4 caigudes d'aigua. És a dir, aquí ja no és la verticalitat d'una sola cascada, sinó que el conjunt, diríem, de caigudes d'aigua que formen tota una cascada gran, no?, per entendre'ns. Aquesta aigua ve d'un glaciar que té just a sobre d'un dels cims de per la zona. D'aquest no he trobat informació de si es fa o no es fa. Els altres són molt coneguts i més per aquesta zona, no?, per la part de França, Suïssa, Espanya, de voler fer les cascades més importants. Salt del Seient, cascada de Gavarnier, sobretot, és molt famosa. Aquesta de Noruega no he trobat gaire informació del tema de si es pot fer el descens o de més, però si més no, 865 metres de descens, déu-n'hi-do, ja seria una gestió ja...
Estem parlant del doble, de més del doble de l'anterior.
Imaginem-nos això, estar dalt de tot i veure el doble de Gavarnier, o sigui, ha de ser espectacular. I ara anem a les grosses, anem a la més grossa, que és el salt d'aigua més gran del món, que segur que a molts en sona, està a Venezuela, i és el Salto del Ángel, que són 979 metres de caiguda. d'aquests, perdó, 979 metres de cascada i són 807 metres de caiguda directa. És a dir, l'aigua es precipita durant 800 metres, 807 metres, i després continua una miqueta més la cascada. És a dir, que si fessis el descens aquest, ja, quan arribes als 800 metres, ja pel que et queda, tira.
Ja acabes.
Ja acabes. Es pot fer el descens? Sí que es pot fer el descens. Què passa? Això ja és, ho podríem dir, com una expedició. Són 7 dies d'aproximació fins a la cascada, 2 dies de descens, i després un o dos dies de baixar pel riu i acabes a... Que això ja, en principi, quan muntes l'expedició ja està preparat perquè hi ha gent, barques o un petit vaixell, no sé com funciona això, que et porta ja fins a la població més propera. Clar, ja són 7 dies de trekking, arribes allà, fas uns primers descens d'uns 300 metres de desnivell i arribes a una cova que es diu el bivac de la cueva, tal qual. Uh-huh. I en allà dorms, i el dia següent acabes de fer tota la cascada. Per tant, bueno, ja són, aquests sí que són paraules majors. Aquest descens sí que es fa comercial, és a dir, encara que sigui raro, les empreses que ho fan, doncs no demanen gaire experiència prèvia. Sí que és veritat que, bueno, al final suposo que tenen tot supercontrolat, saben tot d'allò, no? Deuen ser, per molt que sigui una gran vertical, tècnicament deu ser fàcil, no deu ser potser com Gavarnier, que ja t'has de buscar més la vida. Entenc que els ràpels deuen estar molt ben preparats. Però bueno, déu-n'hi-do, també, anar a fer quasi 1.000 metres de desnivell de cascada ha de ser xulo.
Dues setmanes de vacances per fer...
Sí, no sé, jo si algú s'ho faria. Jo personalment m'apunto, així que si algú s'anima, jo me'n vaig cap allà. Però ha de ser una experiència molt, molt bonica. I després tenim una altra, que seria la segona més alta del món, que és Salto de Tugela, que es troba al Parc Nacional Natal Real, a Sud-àfrica. Aquests són 947 metres oficials. I és un conjunt de 5 caigudes d'aigua, el que dèiem abans, no? 5 caigudes d'aigua formen tota la cascada del Salto de Tugela. No és, visualment no ens impacta tant com el Salto de l'Àngel, perquè el Salto de l'Àngel, com dèiem, són 800 metres de caiguda directa. Aquest d'aquí són un conjunt de cascades, per entendre'ns. I aquí ve el gran dilema. Quina és la més alta del món? Sempre s'ha dit Salto de l'Àngel, per suposat. Però ara comença a haver el dilema, perquè es va recomptar els metres de Salto de Tugela allà a Sud-àfrica, i es diu que per 2 metres és més alt que el Salto de l'Àngel. Què passa? No és oficial. S'ha fet a nivell intern, doncs, d'Àfrica. Però la persona, que no sé qui és, la persona que hauria de marcar o qui estipula les alçades i demés, encara no ha anat a visitar-ho. I no se sap si ho farà, perquè clar, no se sap si interessa. Així que el dilema està servit, no? La polèmica està servida. Salto de l'Àngel és la més alta o es canviarà per la de Sud-àfrica? Ja ho sabrem, no?
Sí,
bueno,
o no.
O no, o no, o no. O no. Si més no, tant una com l'altra ha de ser espectacular veure-les en persona i poder-les gaudir. Sí que és veritat que la de Sud-àfrica, a nivell de ruta, és molt més fàcil d'arribar. Es pot arribar més amb jeep i és més accessible que potser fer tants dies de trekking per veure el Salto de l'Àngel, si més no veure'l. També hem de dir que potser per veure el Salto de l'Àngel, com que no has de pujar dalt, segurament serà un trekking més petit, de 3-4 dies. Però, bueno, si més no, veure un o l'altre, o tampoc no cal anar tan lluny, Gavarnier o Salt del Seient, val molt de la pena visitar. Per tant, ho tenim aquí al costat i s'ha de fer.
Comencem pel que tenim aquí al costat.
Això mateix.
I tant que sí. Oriol, abans d'acabar, una vegada et poses a fer aquest descens, és el mateix un descens més curt que més llarg, que són igual 20 metres que 60?
Clar, nosaltres quan parlem de grans verticals ens referim a un ràpel de més de 60 metres, 60, 80, 100 metres o més, no? Aquí s'ha de vigilar, perquè tu quan fas un ràpel de 20 metres, mira, per exemple, el descensor, que el descensor és per allò per on passarà la corda i fa el fregament perquè tu no vagis tan ràpid, no? Que puguis controlar la baixada. Quan tu estàs fent una gran vertical, aquest descensor, aquest davallador, al passar la corda hi ha una fricció, que és la que et frena, i calenta el davallador. Aquesta escalfor podria arribar a afectar el tema a la pròpia corda. A part de que quan tu el toques, automàticament ja notes que et cremes. Per tant, aquí s'hauria de vigilar. Aquí el que recomana és que en grans verticals es faci una baixada controlada i lenta. És a dir, per molt que no fer com el SWAT, no? Que baixant allò sí. Corrents i de pel·lícula, que pel vídeo pot estar molt bé, però a nivell tècnic, ojo, perquè pot haver conseqüències de que s'agafi molta escalfor. S'ha de gestionar també el fragment de la corda. Clar, no és el mateix un rappel de 20 metres on tu veus que la corda rossa amb una punta d'alguna roca que en un rappel de 100 metres on potser al principi no t'ha semblat que hi hagués rossament i quan portes 2, 3, 5 minuts baixant aquest rossament s'incrementa i pugui haver alguna conseqüència cap a la corda, que no vol dir que es trenqui, però potser aquella corda ja no la podem fer servir més. Per tant, s'ha de fer una gestió molt més important amb el tema dels fregaments. El que hem dit abans, reunions penjades, reunions, instal·lacions per on passa la corda penjades, o potser una instal·lació on no cabem més de dues persones, o una persona, que estem anant allà volats, no? Que no tenim per ficar els peus. Clar, és una gestió de diversos companys, doncs baixes tu, muntes corda, baixaré jo, no paro i agafo la teva corda també i jo munto el següent. És una gestió de cordes i d'estudiar-s'ho, de preparar-s'ho. No és com anar a fer un barranc qualsevol, no? I normalment el tema del fraccionament de les grans verticals, el que dèiem, no? Jo puc agafar una corda de 100 metres i fer el salt del seient? Sí. És ho habitual? No. Normalment farem fraccionaments, és a dir, fraccionarem la cascada gran amb petits ràpels, petits entre cometes, de 50 i 60 metres, per no fer 100 de cop. Doncs el mateix, a Gavarnia no farem un ràpel de 420 metres d'alçada, sinó farem petits de, doncs això, entre 10 i 50 metres. És una feina, tu has de currar més, tu has de treballar.
Tampoc veig jo com carregar 400 metres de corda, eh?
Per això mateix, imagina't sense fer nusos i tal, o sigui, 400 metres literal de corda sobre el teu coll. Bueno, no és pràctic. Si ens podem dividir les cordes i tu portes 60 i jo porto 60, doncs molt millor, molt millor.
Oriol, ho deixem aquí. Com sempre, és un plaer tenir-te més a més al Penedès en xarxa, avui parlant de cascades i fent la volta al món buscant les més grans. Moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Merci a vosaltres.
Doncs déu-n'hi-do de com hem voltat avui. Hem anat arreu buscant aquestes cascades, les més grans del món. Ara ja tornem cap a casa perquè a 2:15 en punt tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, de l'Alt i el Baix Penedès. El flash informatiu que ens acostarà tot seguit l'Eric Guijarro.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Olèrdola prepara un pla d'emergència per sequera. Amb el propòsit d'agrupar les mesures aplicables a l'abastament d'aigua i als seus usos en l'actual context d'escassedat, l'Ajuntament d'Olèrdola està ultimant un pla d'emergència per sequera que es preveu aprovar en el proper ple municipal, acompanyat d'una ordenança reguladora que contindrà un règim sancionador. Ho ha anunciat l'alcaldessa Fina Mascaró, tot subratllant que la voluntat de l'Ajuntament no és la de multar, sinó fer pedagogia i difondre hàbits de consum moderats i racionals. A més de la pedagogia, l'altre eix del pla per sequera és millorar el rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua per evitar pèrdues. La mitjana de rendiment del municipi arriba al 62% i aspira a arribar al 90%, però en el sector de Sant Miquel el rendiment només és del 39%, xifra que l'alcaldessa valorava com a intolerable i que responia a la falta d'inversió que s'arrossega. Comença la segona fase del projecte comarcal per fomentar activitat econòmica que generi ocupació. El Baix Penedès ha posat en marxa la segona fase anual del projecte comarcal per fomentar ocupació que generi ocupació a la comarca. Aquesta iniciativa, que va començar el 2023, està coliderada pels ajuntaments de Calafell i del Vendrell i pel Consell Comarcal del Baix Penedès, en nom de la resta de municipis. Compta amb una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya dins del programa Treball a les Comarques. D'una banda, s'activa un programa específic, experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció. De l'altra, hi haurà nous serveis a les empreses que volen fer un salt qualitatiu de l'actual projecte. No tan sols s'oferiran serveis d'orientació a les persones, sinó també a l'empresa com a font de manteniment i generació d'ocupació. El telèfon d'emergències 112 de Catalunya va rebre l'any 2023 prop de 150.000 trucades des de la vegueria Penedès, un 4,4% més que l'any anterior. Les trucades rebudes pel 112 des del Penedès l'any passat han representat el 6,4% del total d'avisos realitzats a Catalunya. Ho explicava aquest dimarts al matí en roda de premsa la directora del 112, Irene Fornós, acompanyada per Pol Pagès, responsable de l'oficina de la Delegació Territorial del Govern al Penedès, i Àngel Soteres, director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès. La majoria de les trucades van ser per motius de seguretat, en un 32%, i per demanar assistència sanitària en el mateix percentatge. Les trucades relacionades amb temes de trànsit han suposat un 16% i les que alertaven d'incendis un 7%. Finalment, per motius de civisme, s'han registrat el 5% de les trucades. En concret, a l'Alt Penedès, les trucades han augmentat un 5,4% respecte l'any 2022, registrant-ne 31.467 avisos. Un 35,4% de les trucades es van fer des de Vilafranca. D'altra banda, la directora del 112 ha destacat que durant el 2023 es van rebre 5.118 trucades des del Penedès relacionades amb possibles casos de violència masclista. Anna Casabona, de Jové i Camps, segona al concurs de millor sommelier de Catalunya 2024. Marta Cortizas, del celler de Can Roca de Girona, ha estat proclamada com a millor sommelier de Catalunya 2024 després de tot un dia de concurs a la Universitat de Cervera. La delegada comercial de Jové i Camps a Sant Sadurní, Anna Casabona, ha quedat en segona posició i Cristian Betoret, de Mas de la Sala, de Sallent, ha estat el tercer classificat. Els guardons s'han donat en el marc d'un sopar organitzat per l'Associació Catalana de Sommeliers. Fins a 12 sommeliers de tot el país han disputat aquest dilluns el reconeixement d'aquest guardó a la Universitat de Cervera. El campionat ha comptat amb una primera fase d'eliminatòria matinal i una final amb 3 participants oberta al públic. El resultat s'ha donat a conèixer al vespre al restaurant Els Comdals de Bergós, durant el sopar de gala de la nit del sommelier de l'Associació Catalana de Sommeliers, organitzadora del concurs.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts. Penedès en xarxa. Aquest mes de febrer, les espurnes literàries de l'Anna Ruiz Mestre són doblement poètiques. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Obrim, com sempre, aquest espai amb una efemèride poètica.
Poètica, avui poètica. És una efemèride molt important perquè fa 600 anys que ha mort Jordi de Sant Jordi i celebrem altres efemèrides, però aquesta passa una mica de puntetes. És, penso, abans d'Ausias March, un dels més grans poetes que tenim, i que si no hagués mort tan jove, 18 poemes només tenim, doncs ja veuríem si Ausias March o Jordi de Sant Jordi. Ell va néixer a València, quasi amb tota seguretat va ser morisc, i el rei Alfons el Magnànim el va agafar sota la seva protecció, li va donar el càrrec de cambrer reial, que primer era vigilar les joies, els mobles, els vestits, però després ja tocava les finances, etc. Al final, cap al segle XIV, aquest càrrec es va anomenar camarlenc. I va acompanyar el rei el 1420 a l'expedició de la Mediterrània. Recordem que en aquell moment els catalans teníem un bon domini de la Mediterrània. I quan van entrar a Nàpols, doncs tot molt bé, però se'n va anar el Magnànim i es va quedar un petit exèrcit en allà i el van fer presoner. I va fer un dels seus grans poemes, que es diu Presoner, que comença desert d'amics, de béns i de senyor, que potser recordareu del rei Mon. I va morir molt jove, no he dit l'any de naixement perquè no el sabem, però per les notícies que en tenim, mor a l'any 1424 al voltant dels 30 anys, per tant, joveníssim. Es va relacionar amb els poetes de l'època com Andreu Febrer, Lluís Icart, Arnau d'Aril, etc. I la seva poesia està amarada de la lírica trobadoresca, però, fixeu-vos, està a Itàlia. Ja té espurnes de Renaixement, coses de Petrarca, etc. I doncs ara podeu llegir un llibre que va adaptar al català actual del Carles Duarte, que es diu Poesies i que està publicat a l'editorial Barquino. I acabaria amb un poema que va dedicar a la reina anterior, a Margarida de Prades, que pensem que n'estava molt enamorat, que era la vídua de Martí l'Humà, de fet, l'últim rei català pròpiament, i doncs, com sabeu, a l'amor cortès les dones havien d'estar casades. Per tant, ella estava casada, diuen que era molt bonica, i us llegeixo una estrofa que està escrita amb estrams, que vol dir que són de decasíl·labs però sense rima. Diu, bella com cap altra, presència noble, bell cos fet per Déu, fixeu-vos, bellesa divina, més vell que els altres, viu i graciós, brilla més que la pedra fina, vell, amorós, més intens que una estrella. Per això, quan us veig entre les altres, les guanyeu, com fa el carboncle, que era una pedra preciosa, que supera les virtuts de les altres joies. Les guanyeu, com fa l'astor amb el falconet. Fins aquí Jordi de Sant Jordi. De l'efemèride, el nostre convidat. Benvingut, Ramon Sicar.
Moltes gràcies, molt content de tornar a estar en aquests estudis de Ràdio Vilafranca.
Doncs molt contents des de les espurnes literàries que siguis tu el protagonista. Ja el coneixeu molts, el Ramon, però dir-vos que va néixer a Llorenç, que ara actualment viu a Llorenç, que l'any 85 ja va començar a entrar en el món de la poesia en el so de la innocència, però després ha fet coses de fotografia, ha treballat, suposo, amb treball d'investigació en un llibre que es diu Des de la reobertura de la comprativa 1964-2019, una aproximació en imatges de la vida social de l'entitat. Crec que després continues treballant això, però des d'un punt de vista de l'art, aquest mateix any 2023. Però avui no l'hem convidat per parlar d'això, l'hem convidat per parlar de Breviari d'Albades i Capvespres, que és una mena d'obra total. Però recordem el Ramon també galerista, que va ser un provocador, un agitador en el seu moment, i que Vilafranca ha tingut l'honor de tenir-lo 16 anys. En una entrevista deia, 16 anys i un dia. Doncs 16 anys i un dia, i anem per les preguntes. He dit que aquest llibre era una mica d'art total, perquè crec que sumes, una mica com els homes del Renaixement, música, poesia, fotografia, que llavors no en tenien, tenien pintura. Parlem una mica de com és que hi ha música.
Bé, amb el llibre hi ha música perquè un cop ja vam tenir tancat el llibre, vaig proposar de que hi pogués haver aquesta música. I la Carlota Valdrís, que va ser qui li vaig comentar el tema, em va dir ser la persona adequada perquè pugui musicar alguns d'aquests poemes, i la persona adequada és el Pemi Rovirosa, que ha fet 4 cançons, una de cada estació, fantàstiques, a partir dels poemes que van triar la Carlota Valdrís i l'Anna Caselles.
Molt bé. Doncs entrem a parlar de coses més literàries. Parlem del títol. Breviari té connotacions religioses, no? Les hores, les pregàries, etc. Però també el títol ja mostra un tret del llibre molt important. Albades i capvespres, dicotomia, antítesis per un tubo en tot el llibre. A mi, que fessis aquesta cosa de les hores, dels dies, em va suggerir un llibre de finals del gòtic, que es diu Les molt riques hores del duc du Barry, que és un llibre que fa tot de filigranes medievals, miniatures precioses, i hi ha un petit text a sota. Doncs el Ramon, com si fos els germans Limburg, que eren alemanys i feien aquestes filigranes, agafa i fa filigranes amb les fotografies i filigranes amb els poemes. I la pregunta és, per què marca tant la dualitat el llibre? Per què la dicotomia sempre és present?
Bé, en aquest cas perquè fa honor a el que bàsicament és el llibre. El llibre està format a partir de caminades que han fet durant 3 anys, i anteriorment també, i ara continuo fent-les, tant a la matinada com al capvespre, pel territori, per la comarca del Baix Penedès, en termes de Llorenç, Sant Jaume, el Montmell, i que d'alguna manera és una manera de connectar amb la terra i poder tenir una visió diferent i abstreure't del dia a dia i poder congelar aquests moments per poder-los després gaudir d'una altra manera que no sols passejant-los. De fet, el llibre neix a partir d'aquestes coses que anava veient i anava escrivint durant les caminades, i que totes estaven penjades tant al Facebook com a l'Instagram. De fet, era una cosa instantània. I quan dic instantània vol dir que a vegades veia el poema i a vegades veia la fotografia, i a partir d'un o de l'altre feia una cosa o feia l'altra.
In situ o quan arribaves a casa?
La majoria són in situ. De fet, n'hi ha d'altres que era arribar a casa i estar-te 2 hores per trobar una paraula exacta per poder quadrar la forma poètica, que és, en aquest cas és de tanca. Però sí que tenia aquesta cosa de que eren coses pensades o fetes en aquell mateix moment.
En l'instant. És la imatge i la poesia de l'instant.
En general, sí.
Parlem de la tanca, perquè tots són tanques que inauguren la pàgina i després ve la imatge. La tanca ve de la poesia japonesa, té un esperit que es vol vincular amb la natura, però també amb els éssers humans. La tries per això o no? Perquè era una poesia que et permetia la intensitat, et permetia també amb la intensitat de l'imatge. Per què la tanca?
De fet, per això, perquè la tanca en principi era això, era una, teòricament és una descripció i després un tancament, valgui la redundància, del que és el pensament, no? I aleshores la idea era aquesta, i també perquè té aquesta immediatesa de que en cinc versos tens un pensament que pot ser molt profund, o fins i tot n'hi ha alguns que són com bastant estracanades, perquè de fet, el llibre també es podria definir com un dietari, i reflexa molt la meva manera de ser i de pensar. I tenir aquesta vessant mínimament profunda, però que després surto per pataneres, com ho fem la majoria dels mortals.
Després en parlarem, d'aquest vessant. Et volia comentar un epígraf del llibre, que és molt bonic, diu, s'acaba dient, tu que ho saps tot i ets ple d'humilitat. És un acte d'humilitat, el llibre? És un reconeixement a l'existència del món? És un llibre panteista?
Jo crec que tot acte cultural i d'altres actes no són d'humilitat. són d'alguna manera de fugir aquesta por del més enllà, de que te'n puguis anar sense deixar un rastre concret.
Però tu parles, del rastre en el llibre. Hi ha algun moment, en algun poema, que com que deixes el camí o que reprendràs el camí i marxes, no? Però anem a un altre punt que a mi m'ha semblat fort, que ja se n'ha parlat una mica. Però per què aquesta voluntat del pas del temps, tan marcada en els solsticis, en les estacions, en...
Bé, fa uns dies vaig fer 65 anys.
Enhorabona.
I vaig fer un post a les xarxes dient que era bastant decebedor haver arribat ja a la meitat de la teva vida. No?
El got mig ple.
El got mig ple en 65.
S'entén,
no? Aleshores, és això, no? Perquè arriba un munt a la teva vida que veus que ja no tens el temps que et penses que tens tota la vida.
Sí, clar que sí.
I aleshores és quan comences a reflexionar sobre això i és quan comences a donar importància a les petites coses, a les flors que trobes pel camí, als núvols que veus amb els dibuixos que fan o a l'aire que es mou en aquell moment pel
bosc, mentre camines. També hi ha una cosa que a mi m'ha arribat del llibre, que potser crec que tu també ens volies fer arribar als lectors, que és la força de les rutines. Clar, ens trobem amb el matí, ens trobem amb el vespre, ens trobem amb les flors, ens trobem amb el bosc, ens trobem amb les pedres, que tenen una força, per mi, molt potent dins del llibre. Tu creus que les rutines que es desprenen de la lectura i de les imatges ens asserenen, ens donen aquest equilibri que dona la rutina?
Bé, jo sempre he sigut una persona que he odiat molt la rutina, però que sí que les rutines, el llibre, i això és una idea que queda molt clara, que tots els dies són iguals, però tots són diferents, si saps trobar aquest punt de diferència en cadascun, no? Perquè el llibre que passa durant 3 anys, o passa gairebé 3 anys, es repeteixen moltes imatges, es repeteixen moltes idees dels poemes, però tots són diferents. Perquè és aquest dia a dia, que són, em sembla que hi ha un vers que ho diu,
sí,
que tots
sí.
són iguals, però tots són diferents.
Exacte.
No? Jo
sí,
crec
sí.
que és aquesta la visió de la rutina, de que dius... I és el que t'ajuda a no caure en aquest pou de dir és que tot és igual, no. Cada dia hi ha un punt que et pots abstreure de poder-li veure aquesta bellesa i aquest punt de veure't una miqueta més enllà de la rutina.
I després aquest llibre, curiosament, quan s'acaba, et trobes tot de rutes, tot de mapes, explica'ns una mica tot això.
Bé, com deia al principi, les caminades aquestes, bàsicament, i la majoria de les fotos, el 99% de les fotos, estan fets en aquestes caminades als termes de Llorenç, Sant Jaume i el Montmell, i aleshores vaig creure adient de que, com que les fotografies estan fetes sobre aquests paisatges, de que en un moment donat el lector pogués saber on estaven fent aquestes fotos, on estaven fetes, a quins paisatges ens referim, malgrat que molts dels paisatges són els núvols. Però jo marco que aquells núvols es van fer en aquest punt de la muntanya, no? O aquest tram de bosc està en aquests trams. Aleshores, li vaig demanar a la Gaia Cigar Mateu i la Mònica de la Fuente Ibar si podien fer uns mapes i senyalitzar això. Aleshores, li dona ja una altra visió, que no és sols els recorreguts que he fet jo, sinó que el lector pot veure on estan fets i fins i tot els pot realitzar, i es poden fer aquests itineraris poètics a través del paisatge.
Hi ha una altra cosa que també toques, que ja has dit, però que m'agradaria insistir, és que parles de la mort, però ho fas, no la dius, i la dius, i l'omples de bellesa en ve alta i de bellesa en ve baixa. Parles del tràfic de la vida per dir que no anem enlloc on aneu corrent, no? I aquesta imatge em va encantar quan la vas dir. et planteges molt de parlar sobre la mort o simplement que és una cosa més d'aquest dia a dia que tots són iguals i tots són diferents?
Tots són iguals i tots són diferents. La mort, en principi, sí que hi és present, però hi és present en la mesura que en aquests moments ets viu. De fet, és una lluita contra la mort. I aquest no anar enlloc és restar aquí. Uh-huh. Perquè abans... Bueno, encara suposo que hi ha gent que tenen l'esperança de que hi ha un més enllà i tal, uh-huh. però el més enllà nostre és aquí. És el no lloc. L'enlloc el tenim aquí i és el que hem de gaudir en aquests moments. És el dia a dia que tenim.
I he dit que et volia fer una pregunta sobre això. Crec que en l'obra s'hi respira una filosofia de vida, no? I que això va unit amb un altre eix clau del llibre, que és el camí. I és el camí i és en les imatges, i és en el sentit figurat, i és en aquest temps que dius que tenim per estar aquí, no? Jo he pensat que toques una mica la filosofia de l'existència, no? Amb algun toc de Sartre, però no passat tant per la duresa, diguem-ne, del llenguatge filosòfic, sinó del poètic. Estaries d'acord? Et plantejaves alguna cosa? Aquest nivell més filosòfic que desprèn el llibre?
Bé, jo no em considero que tingui tocs filosòfics, però, tampoc em considero que sigui poeta ni que sigui fotògraf. Jo en el seu moment he fet aquestes coses i, clar, vulguis que no, tots tenim un passat. Jo Sartre en el seu moment el havia llegit.
Yeah.
Alguns dels seus llibres, com havia llegit Heidegger, havia llegit altres coses que després se t'obliden.
Però surten.
Però se't queden dins algunes d'aquestes coses inconscientment i sempre dins el llibre. Jo soc conscient que hi ha moltes referències a altres poetes. En soc molt conscient, perquè quan el vaig fer ho sabia que hi era aquesta referència. Aleshores, no parteixes d'una puresa ni del text ni de l'imatge. I per això jo em sento còmode amb això, perquè no haig de demostrar res i dic el que crec que haig de dir sense voler influenciar més enllà d'aquí del que és la meva vivència. Sí, jo crec que és molt difícil que algú no tingui una filosofia més profunda o menys, i que sempre d'alguna manera és el que transmets quan parles o quan escrius o quan fas una obra del que sigui.
Què diries als oients perquè s'han de comprar i llegir el llibre sagrat?
Bé, jo crec que el llibre té diferents lectures. Primera, que és un llibre que pots llegir pots començar per on vulguis, perquè no segueix un fil de temps, temps físic, però que tu pots començar pel mig, pots llegir tres poemes, pots tirar endavant, pots tirar enrere, perquè en el fons és l'instant, és un llibre d'instants.
I tant.
Aleshores el pots fer per on vulguis. I a més que té aquest avantatge de que la gent que diu no, és que jo llegeixo un llibre, em costa molt. Perquè és...
Poesia.
Sí.
Poesia.
No, amb cinc versos, amb 20 i tantes paraules, en tenim prou per fer el que volem dir. Aleshores, sí. A partir d'aquí, igual hi ha poemes que pots estar 6 segons per llegir-ho, però pots estar mitja hora per poder gaudir i entendre el que està dient. No? O no. Jo crec que això. I si qui ho vulgui comprar, que sàpiga que està disponible a la llibreria Odissea, aquí a Vilafranca, i a la llibreria Mitjans al Vendrell.
Molt bé. I no llegirem un poema? O l'Anna o el Ramon?
El Ramon
mateix.
Que ell és el prota.
Sí, no?
Bé, això no ho teníem previst.
No, però això ha sorgit així.
Bé, n'hi ha un que a mi m'agrada prou, i perquè el tinc sempre bastant a mà, que diu... Puges de pressa al cim per veure amb calma com s'estremeix amb últim raig de sol el llom de la muntanya.
I això ho acompanya una imatge preciosa amb un raig de sol que talla la fotografia pel mig, que és emocionant, espaterrant, bellíssim. Gràcies, Ramon, per tanta bellesa regalada.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ben tornat a Ràdio Vilafranca. I com deia el Ramon, el llibre té moltes lectures, molts estrats, i nosaltres acabem amb la música, un dels ingredients, un dels elements
d'aquest breviari d'albades i capvespres. Així sona la primavera.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.